Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui serem fins les dues del migdia, passi el que passi. No hi haurà restaurant caníbal a Berlín en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, sí que el podeu recuperar en aquest cas al web de Catalunya Ràdio. És evident que l'actualitat passa pel que s'està decidint en aquest Consell de Ministres a Madrid, que ja s'ha acabat. Per tant, de manera imminent, imaginem que ha de sortir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per anunciar si finalment aquest estat d'alarma el tenim a Catalunya, a tots els territoris que l'han demanat, o a tot l'estat. Com a conseqüència d'això, avui a la nit ja tot apunta que tindrem toc de queda a Catalunya. Anirem explicant les novetats que vagin sortint. De moment, com que no compareix ningú, continuem, en aquest cas, amb la cultura. Marta Ferrer, Paula Carreras, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Elles cada diumenge ens porten un argument universal, avui amb una convidada que de seguida saludem. Avui, l'argument universal de què va?
Avui jo crec que és un dels arguments universals per excel·lència, perquè avui parlarem de la por. De la por amb una convidada que jo crec que potser s'ha convertit últimament en l'experta en la por a Catalunya. I per parlar de la por posarem aquesta banda sonora.
Sobre la muntanya, en el embarcadero, vuelan las gaviotas y las olas del mar, rompiendo en las rocas.
Aquesta cançó és d'una banda fantàstica que es diu La Bien Querida, no?
Sí, i precisament aquesta cançó es titula Miedo, i avui volem parlar de la por i, sobretot, també volem parlar del cinema de terror.
Desiree de Fez, bon dia i bona hora.
Què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt contenta de tornar al programa com a convidada, això està molt bé.
Avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyis, perquè bàsicament la Paula Carreras i la Marta Ferrer el que m'han dit és ha publicat un llibre fantàstic que és La Reina del Grito i n'hem de parlar avui al suplement. Marta, Paula, vosaltres que l'heu llegit de dalt a baix i us l'heu repassat, explica'm de què va aquest llibre, perquè crec que tenim molta teca, no?
Sí, aviam, és un llibre que és meravellós, encara que no t'interessi el cinema de terror. A mi, per exemple, el cinema de terror és un gènere que, en general, no m'atrau gaire perquè passo por, de debò. Llavors,
ja en són dos, ja en són dos, aquí.
És que passa aquella cosa, i de fet la Desiree ho diu al seu llibre, és la principal excusa que posa tothom a l'hora de no apropar-se al cinema de terror, de dir, és que fa por, sí, clar que fa por. Doncs a mi em passa això, i tot i així aquest llibre és un llibre que parla de la por en general, de diverses pors, no només la por als monstres, no? O la por que puguis tenir a una cosa que és evident que fa por, sinó por, doncs, por al desig, por a fer-se gran, por a la sang, o sigui, hi ha molts tipus de por, i la Desiree fa com una mena d'anàlisi de cada tipus de por i ho fa a través del cinema de terror, que és el cinema que ella estudia i que ella, doncs, analitza i critica, que ella és crítica de cinema de terror. I llavors, encara que tu no hagis vist aquestes pel·lícules de les que parla la Desiree, jo crec que la por és una cosa, un sentiment que tots hem sentit alguna vegada i que es pot materialitzar d'una manera o d'una altra, però la por és una cosa que és prou universal com per fer-ne un llibre i que tothom es pugui sentir identificat amb algun tipus de por, no?
Qui són les reines del crit? Perquè li has titulat La Reina del Grito.
Sí, les reines del crit són les actrius de les pel·lis de terror que una mica el seu signe de distinció és que en un moment donat criden molt i criden molt de por. I a mi em feia molta gràcia aquesta idea perquè jo crido molt malament, sempre crido fora de temps, vull dir, crido per tonteries, però a l'hora de la veritat, quan hauria de cridar per una mica defensar-me o per explicar el que no m'agrada o per posar-me en el meu lloc, no ho faig, no? I aleshores em feia gràcia jugar amb aquesta idea, no?, de ojalà tingués jo aquesta capacitat, no?, de les reines del crit de les pel·lis de terror, no?, en el moment en què no li agrada res o en el moment en què se senten fetes pols per aquesta por, poder cridar amb tota la seva força i tota la seva energia.
Que una de les coses que crida l'atenció d'aquest llibre és que tu només començar i et presentes, és un llibre molt personal, ho hem de dir, que explica la por a través de les teves pròpies pors, i tu dius que tu ets una persona poruga
tota
i que tens moltes pors,
sí,
i tot
sí,
i així el cinema de terror t'atrau.
És que m'ha donat les eines per poder conviure amb aquestes pors. Jo tinc pors de tot tipus, i de fet el llibre jo partís una mica de la meva necessitat d'explicar aquestes pors, que sí que és veritat que tenia la sensació de que són pors que tenim tots i que sobretot tenim totes, perquè moltes d'aquestes pors són exclusivament femenines, no? Com la por de que et persegueixi algú pel carrer quan estàs tornant a casa, o pors relacionades amb la maternitat, o amb el fet de fer-te gran, no?, que és una cosa que és diferent en una dona que en un home, no? I portava com uns anys de la meva vida que això s'havia intensificat molt i tenia aquesta necessitat d'explicar-ho. I vaig trobar que la millor manera era una mica explicar-ho a través del que a mi m'ha donat més eines per poder treballar aquestes pors, que és en part les meves amigues, he fet teràpia, la meva família, però sobretot el cinema o potser la part més romàntica és aquestes pel·lícules de terror que a mi m'han donat moltes eines, no? I al final jo crec que té a veure amb que quan tu mires les teves pors a la pantalla et sents menys sola, no? Veus que algú ha fet aquesta feina de mostrar-les i quan es comparteixen és molt més fàcil de conviure amb elles, no? Jo crec.
És que a mi em sembla un exercici molt valent el fet de tu assumir i entendre les teves pors i, de fet, aproximar-t'hi i intentar combatre-les, si és que es poden combatre, les pors, perquè entenc que més o menys hi has de conviure al final, però intentar combatre les pors a través d'una cosa que clarament incita a fer por.
A fer por,
no?
Sí.
I llavors és com sortir absolutament de la teva zona de confort per intentar un altre cop tornar a entrar-hi. És curiosíssim i em sembla superinteressant.
Clar, és que al final les pel·lis de por et donen moltes pors, però et donen també aquestes eines per anar en contra d'elles. És com aquest doble joc, no? De que per una banda et fan ser una persona amb més pors i més insegura d'alguna manera, però a la vegada t'estan donant eines i t'estan donant claus una mica per entendre per què tenim pors a coses que fins i tot pors que hem assumit com coses que haurien de ser, que han de ser així i mai no ens hem qüestionat la raó, no? De per què vivim amb això, no?
I una de les coses interessants del llibre és també la mirada femenina que tu hi poses, que clar, això ve és implícit, però això que deies d'ara, que hi ha pors que són exclusivament femenines, és curiosíssim que un sentiment com la por pugui ser tan femení. I de fet, tu parles d'unes pors compartides amb la teva mare i amb la teva germana que fins i tot et fa por, valgui la redundància, que li puguis arribar a transmetre a la teva filla, no?
Sí, i de fet aquest és el punt de partida del llibre, no? Jo ser molt conscient de que arrossego moltes pors que han tingut les dones de la meva família, la meva àvia, la meva mare, fins i tot la meva germana, i que em fa por transmetre-li a la meva filla, no? I crec que una valoració que jo trec després d'escriure el llibre és que anem en la bona direcció, no? I sobretot és una cosa que jo volia explicar molt al llibre, que és com han canviat les coses, no? I com ara les dones contem més que mai, expliquem més que mai, hem perdut la por a explicar les nostres pors, que sembla una contradicció, però és així, no? I jo crec que això farà que les pròximes generacions convinguin o tinguin aquesta capacitat una mica d'anar en contra de la por. Nosaltres jo crec que estem aprenent a conviure amb ella, no? I jo crec que jo estic convençuda que la meva filla tindrà encara més eines per poder anar en contra d'aquesta por. Però sí, totalment, això era era el fil central del llibre, no? De com jo, quan sóc mare i tinc una filla, i tinc un fill també, però sobretot em fixo amb el meu fill, em fa molta por transmetre-li això, no?
Perquè la por... Clar, la por, ara tu dius, hi ha moltes coses que són genuïnament femenines, de la por. En canvi, el món del cinema de terror, i sobretot a tot el que envolta el món del cinema de terror, la crítica, la producció, la indústria, és un món molt masculinitzat, i tu ho has vist en primera persona perquè et dediques a això. Llavors, és una mica contradictori, no, en el fons?
A mi em feia molta gràcia explicar... Bueno, molta gràcia no, és que semblava que era obligatori, no?, de que jo com a crítica de cinema, per una mica justificar com havia canviat la meva manera d'entendre els personatges femenins a les pel·lis de terror, o com es tractava la violència exercida sobre les dones amb les pel·lis de por... Tot aquest canvi de mirada que jo he experimentat en els últims anys, per mi era fonamental explicar que jo tota la vida he estat dintre d'un entorn molt masculí en tots els sentits, no? Les persones amb qui treballava, les pel·lis que jo veia eren de directors, la gent que em donava fins i tot oportunitats laborals, la gent que em qüestionava també, no? I de cop jo me n'adono que es dona un canvi, que comencen a sortir moltes meves veus femenines fent pel·lícules, analitzant pel·lícules, fent crítica de pel·lícules de terror, i això em canvia a mi la mirada també, no? I de cop començo a replantejar-me pel·lis, no? Que sempre he tingut la sensació de que eren molt masculines o que el tractament que feien dels personatges femenins no era ni molt menys feminista, no? Però sí que m'ha donat una mica l'ocasió aquesta d'anar enrere i coses que jo donava per fetes, no? Que mirava pel·lis i em deien, aquesta pel·li està molt bé, no? I jo veia que a tothom li agradava la pel·li, no? I pensava, ostres, jo trobo com un petit desajust aquestes pel·lis que no acabo d'entendre, però no tenia la capacitat de una mica d'analitzar el perquè, no? I jo crec que aquest canvi de conjuntura que té a veure molt, té a veure amb el nou feminisme, amb el MeToo, ha fet que totes generem una mica aquesta idea d'una mica de col·laboració entre dones, no? Que m'ha permès analitzar les pors a la pantalla d'una manera molt diferent, no?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta que sentiu és la Desiree de Fez. Ha publicat La reina del grito, un llibre que recomanem moltíssim. De seguida continuarem parlant també. Vull que m'expliquis com vas conèixer Quentin Tarantino. De seguida hi anem, a tot això. Passen 4 minuts de 3 quarts d'una del migdia i tenim notícia que ens arriba des de Madrid. Com sabeu, pendents de la compareixença de Pedro Sánchez, president del govern espanyol, després de la reunió del Consell de Ministres, que ja s'ha acabat. Per tant, ha de ser imminent aquesta compareixença. Albert Calatrava, Madrid.
Doncs sí, ja sabem que ha acabat la reunió del Consell de Ministres, que s'ha aprovat l'aplicació de l'estat d'alarma, i esperem en uns minuts que ens confirmin ja la compareixença de Pedro Sánchez. Inicialment ens havien dit que seria a partir de les 12, després hem rebut un altre missatge de la Secretaria d'Estat de Comunicació dient que la reunió encara continuava, però ens confirmen que ha acabat. I, per tant, res, en uns minuts tindrem aquesta compareixença amb els detalls de les mesures concretes. Sí que ens diuen des de la Moncloa que sí, el decret d'alarma serà d'aplicació a tot l'estat espanyol, és a dir, no només a determinades comunitats autònomes.
Primer dubte resolt, per tant, eh?
Sí, això
no només els no només els territoris que l'han demanat, sinó directament a tot l'estat.
I, per tant, seria la tercera vegada que s'aplica a tot l'estat aquest decret d'estat d'alarma. Recordareu que la primera vegada va ser amb aquella vaga de controladors aeris, la segona al març d'aquest any amb la primera onada del coronavirus, i, per tant, aquesta seria la tercera. I també ens comenten que la voluntat és que l'aplicació d'aquest estat d'alarma sigui durant diversos mesos. És cert que la primera aplicació és només de 15 dies, però quan es porti la primera pròrroga d'aquí 15 dies al Congrés, la voluntat és que aquest estat d'alarma doncs es pugui allargar durant diversos mesos. Sabem que algun mitjà de comunicació està especulant fins al mes d'abril, és una possibilitat.
Què dius ara? Quadre,
fins al mes d'abril seria la voluntat, tot i que després s'ha d'anar prorrogant a poc a poc, però la intenció és aquesta, que aquest estat d'alarma tingui vigència durant el que seria la tardor i bona part de l'hivern.
Notícia que avança l'Albert Calatrava al suplement de Catalunya Ràdio. Aquest estat d'alarma, que s'aprovarà de manera imminent, afectaria territorialment a tot l'estat i va per llarg. Albert, de seguida ho confirmarem.
Això segur, és a dir, tot i que insistim que quan, segons el que diu la Constitució, quan tu aproves un estat d'alarma, la primera durada són 15 dies, però quan després ho prorrogues ja pots anar marcant quins són els timings. I la voluntat que té el govern espanyol ja ho va avançar la setmana passada el ministre Salvador Illa, que l'horitzó temporal d'aplicació d'aquest estat d'alarma no estem parlant només de poques setmanes, sinó que volen que s'apliqui durant diversos mesos, i ja et dic que algun mitjà de comunicació està especulant fins i tot d'arribar al mes d'abril. En tot cas, d'aquí uns minuts sentirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez, a veure si pot donar més detalls, i sobretot quins són els mínims que marca aquest estat d'alarma, perquè també el que ens havíem comentat en els últims minuts de la Moncloa és que la intenció és fixar uns mínims d'aplicació a tot l'estat espanyol i a partir d'aquí deixar cert marge perquè les comunitats autònomes puguin anar una mica més enllà. Sobretot ja veurem si també dintre d'aquests límits es marca l'horari, per exemple, de la restricció de mobilitat de les persones, tenint en compte que hi ha una mena de batalla entre algunes comunitats autònomes que són partidàries de posar-ho a partir de les 12 de la nit, altres parlen de les 10, altres
però, aleshores, a veure, és que jo m'estic perdent, Albert. El toc de queda, qui l'aplica? El govern de Catalunya o el govern espanyol?
L'element final és igual. Avui el que fa l'estat d'alarma és, el govern espanyol amb aquest estat d'alarma, és donar-te l'element jurídic. I el que pot fer avui el govern espanyol és dir, jo et dono, per exemple, al govern català, l'eina perquè tu puguis aplicar el toc de queda, i el dubte és si avui el govern espanyol ja dirà et fixo un horari. L'horari que volem que s'apliqui a tot l'estat espanyol és de tal hora a tal hora. O potser no, potser l'únic que dirà és comunitats autònomes, teniu l'empara legal, l'empara jurídica, perquè pugueu aplicar el toc de queda. I a partir d'aquí vosaltres fixeu l'hora. És el dubte que ha de, doncs, una mica doncs, aclarir en els pròxims minuts Pedro Sánchez. Si l'horari el fixa el govern espanyol, o l'horari deixa marge perquè l'apliquin les comunitats autònomes.
I aleshores, una altra derivada de tot això, perquè és potser el proper serani que tenim. En cas d'un confinament, la decisió d'aplicar el confinament entenc que també depèn de cada territori, de cada comunitat, no?
Sí, de moment la voluntat del govern espanyol és que no s'apliqui aquest confinament. El confinament total com el vam tenir durant el mes de març i mes d'abril. El que hem de veure també, la lletra petita del que s'aprovi, si en aquest decret d'alarma en cap moment es parla de confinament total, s'entén que si més endavant es vol aplicar un confinament total, potser sí que s'hauria d'aplicar o s'hauria d'aprovar un nou text o modificar l'actual, perquè el que avui té vigència és el que surti d'aquest Consell de Ministres. Si en aquest Consell de Ministres no es parla en cap moment de confinament, ja veuríem si més endavant, per aplicar un confinament total, que insisteixo, que és el que vol evitar ara mateix el govern espanyol i les comunitats autònomes, evitar el confinament total, hauríem de veure si n'hi ha prou amb el text que avui s'aprova o s'hauria de fer una modificació però tot depèn per això, i això és important, dels detalls que expliqui ara Pedro Sánchez. Si es posen uns límits, i ja dins d'aquests límits es contempla que més endavant es pugui fer un confinament total com el que vam viure el mes de març i el mes d'abril.
Fantàstic. Albert Calatrava, en directe des de Madrid, pendents d'aquesta compareixença. De seguida tornem amb tu, tan bon punt surti Pedro Sánchez. Fins ara, Albert.
Fins ara, adéu.
5 minuts per arribar a la 1 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Marta Ferrer i la Paula Carreras, els Arguments Universals. Avui hem convidat la Desiree de Fez, que acaba de publicar La Reina del Grito, un llibre al voltant de la por, parlant també del terror al cine, però de moltes derivades també de la por. Ens queda pendent que ens expliquis, Desiree, com vas conèixer Quentin Tarantino.
No, això és una anècdota que, bueno, el vaig conèixer a Sitges, al festival, però és com que no vull explicar del tot l'anècdota perquè crec que és guai no llegir-la al
sí,
llibre,
no farem spoilers.
Però em fa gràcia la idea de que una cosa que per mi era com bueno, un dels meus directors favorits i em feia com molta il·lusió, la clau que em dona el dia que tinc l'oportunitat de conèixer-lo és que amb una conversa que tinc una mica improvisada amb ell és que em diu d'una manera una mica cifrada: eres exòtica per ser una tia en l'entorn del terror, no? I això és una cosa que jo vull desactivar, no? Aquesta idea. I aleshores és com una persona que tenia totalment mitificada, no? De cop m'està recordant que una dona encara dintre de l'entorn del cinema de terror és una cosa rara, no? I és com una cosa exòtica, no? Però bueno, jo crec que està explicat amb molta gràcia perquè realment va ser com una anècdota molt, molt divertida i molt, molt entranyable.
My story begins when I was a young boy.
A veure, Marta Ferrer, què és això que sona?
Això és una estrena que, de fet, no s'ha estrenat aquí encara, que s'estrenarà la setmana que ve, però que als Estats Units s'ha estrenat a HBO Max, que és aquesta nova plataforma que té una mica de relació amb HBO, i que és Les Bruixes. I segurament el títol us sonarà perquè és una adaptació cinematogràfica de la novel·la de Roald Dahl, bueno, del llibre per nens, que té una mica a veure amb tot el que explica la Desiree en el seu llibre, també, que en aquest cas té protagonistes femenines que són les dolentes, que són aquestes bruixes, no? Perquè la història és d'un nen que es troba sense pares, acaba vivint amb la seva àvia, que té una mica és una mica una bruixa també, però en el bon sentit de la paraula, no? Que té relació amb el vudú i tot això, i cada cop es troba amb una convenció de bruixes que són malvades i horribles i que el converteixen en un ratolí, i llavors haurà d'escapar una mica de tot aquest món i trobar la manera de convertir-se un altre cop en un nen. I és una pel·lícula que està molt bé ara que s'apropa Halloween i ara que parlem de la por, no? Jo no sé si us passa a vosaltres, però quan arriba l'octubre a mi que m'agrada molt celebrar Halloween, m'agrada veure pel·lícules d'aquestes de por. El llibre de la Desiree m'ha anat molt bé perquè
per
moltes...
agafar títols,
clar,
no?
Per agafar idees, perquè moltes, tipus Carrie i tal, ja les tenia controlades, però moltes, no? I me les he apuntat totes a la llista per anar fent marató.
El llibre és una mica una watchlist de pel·lis de por, no? Sí, de, si t'interessa el gènere.
I el canvi aquest, no? De que comença que tot són pel·lis fetes per homes i tot sí. L'últim, el darrer tram de la llibre són pel·lícules
sí.
Dirigides per dones.
Sí, un canvi,
no?
De paradigma.
Sí, sí,
no, i que a mi m'ha fet reflexionar molt sobre el gènere, perquè a mi el gènere de terror és un gènere que m'agrada relativament, però ho passo malament perquè és això, no?
Claro.
Tinc por.
No, però hi ha gent que disfruta, no? Mirant, és a dir, amb aquestes sensació de por que et provoquen les pel·lis, sí. Jo no ho disfruto. És a dir, l'última pel·li de por que vaig veure era Scream i mai més.
Però no t'escaquegis a llegir el llibre, eh? No, que no
sí,
cal, eh?
No
fa falta que t'agradi les pel·lis de por, eh?
Confirmem, eh?
El llibre entenc que no fa por, sinó que és una reflexió.
No, no fa por, no fa por. I a més no fa falta haver vist totes les pel·lis per poder llegir-lo, jo crec, no?
No, però convida a reflexionar sobre el gènere, perquè és això. Jo sempre que veig una pel·li de por, potser perquè no tinc tant d'interès o perquè em costa més, sempre penso en per saber si és bona o no, doncs si ens els efectes visuals estan ben fets, o si m'ha fet por o tal, però mai penso en com em defineix a mi això o com es relaciona amb coses que jo he viscut. I aleshores en aquest llibre és això també, no?
Sí, i a més jo sempre li havia tingut com molta por, un altre cop, molta por a parlar de les pel·lícules des d'un punt de vista emocional, no? Perquè tota la vida m'havien dit que això era com, no era crítica de veritat, no? Fins que un cop vaig dir, mira, no, o sigui, n'hi ha moltes formes d'apropar-te a les pel·lis i jo en aquest cas necessitava fer-ho des de la meva experiència. No són lectures úniques, vull dir, igual tu mires la pel·li no et transmet el mateix, però crec que aquesta idea de que les pel·lis les complementa o les acaba de fer l'espectador em sembla molt maca.
Doncs deixeu-me que us digui que aquesta pel·li no fa gaire por, però és una mena de segona versió d'una pel·lícula dels 90 que van fer, aquesta sí que fa por,
sí que fa,
llavors
Exacte. Si la voleu veure, millor que mireu l'original dels 90.
Quedeu recomanats. Gràcies, Marta Ferrer i Paula Carreras, i moltes gràcies també a la Desiree, de fet, que avui ens ha acompanyat per parlar d'aquest llibre que ha publicat, que recomanem moltíssim també a l'antena del suplement. Molta sort, Desiree.
Gràcies, moltes gràcies.
Pràcticament la una del migdia. Ens actualitzem amb les notícies de la Neus Bonet, que evidentment passen per la realitat que s'està vivint ara mateix a Madrid, i continuem el suplement avui fins les dues del migdia, o fins que faci falta, fins que surti Pedro Sánchez. Fins ara.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.